Radio Vilafranca.
Que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
Passen pocs minuts de les 10 i ja tenim aquí, a la ràdio, com sempre, i ben puntual, a l'Anna, que ens parlarà dels països del món on celebren Nadal o no celebren Nadal, bàsicament per fer una comparativa i per veure doncs, quines són les seves tradicions. Hem viatjat a Itàlia, hem viatjat a Alemanya, també a la Xina. I Anna, espero que hagi anat bé, per cert, aquests dies de Nadal. Bon dia, què tal?
Bon dia.
Avui haurem de viatjar lluny?
No tant. Una mica, però no tant. Avui ens quedem a Europa, però anem cap a un país mediterrani, que és Grècia.
Uh-huh. Bueno, a veure, és lluny.
Per això que no estem sí. Al costat, però almenys ens quedem al continent.
Molt bé.
Però, bueno, sí que veurem algunes similituds amb com celebrem aquí el Nadal, però he de dir que m'ha sorprès bastant algunes tradicions i curiositats que no m'esperava que fossin tan diferents. Així que, bueno, ara les anirem veient.
A qui coneixes de Grècia?
A ningú.
A ningú, eh?
A Grècia no conec a ningú.
Si sempre has tingut com aquestes persones que t'han ajudat i t'han assessorat.
Avui no.
Però avui no, eh?
Avui he anat contrastant informacions i fons.
T'has distracte, també. No sé com celebren allà Nadal. És que començaria dient, escolta'm, el dia 24 què fan? Però et deixo que siguis tu i que em diguis una mica...
Bueno, primer hem de tenir clar que Grècia és un país on la majoria de població és ortodoxa. Uh-huh. Vull dir, la branca del cristianisme, que és ortodoxa, que té arreu del món entre 200 i 300 milions de fidels, però gran part es situen a l'Europa de l'Est, entre ells Grècia i els països del voltant. Uh-huh. I, bueno, això, conseqüentment, fa que les tradicions siguin estrictament religioses, és a dir, allà sí que els valors cristians són molt, molt presents durant totes les festes, les misses, les cerimònies, tot va lligat amb la religió. I li tenen bastant de respecte i, a més, és una pràctica generalitzada, vull dir, molta gent és practicant. Uh-huh. Llavors, això és bastant important a tenir en compte per entendre diferents actes i dies.
Fantàstic.
Llavors, per començar, a mi el que em va semblar més interessant és que a Grècia no està gaire vista la figura de l'arbre de Nadal.
Oh. O sigui, no posen arbres de Nadal.
En general, no. És veritat que ara... Amb el llarg dels anys que s'han anat extenent, clar, tothom arreu del món posa arbres de Nadal, sí que ha arribat una mica la influència i alguns negocis, sobretot, algunes cases també posen arbres de Nadal, però no és la pràctica tradicional, sinó que són unes figures de vaixells il·luminats, que representa un símbol que està lligat profundament amb la història marinera del país, mm-hmm. perquè al final és un país...
Clar, que... Potser no posen abets perquè no en tenen allà, perquè
també
és un país mariners, no? Al final, bueno, nosaltres tenim els arbres de Nadal artificials, però clar, o sigui, en el seu dia suposo que la gent anava al bosc, talava l'arbre i se l'emportava cap a casa, i allà no ho tenen.
No, allà representa, doncs, això també, era molt comú que els pares de família passessin molt de temps al mar, uh-huh. anys enrere. Bueno, ara també és bastant...
És un país mariner.
Sí, és un país mariner, però abans, sobretot, els pares de família passaven molt de temps al mar i els seus familiars doncs, els enyoraven bastant, sobretot per Nadal, i representaven doncs, un reconeixement per a aquestes persones que estaven fora de casa o també representava la tornada a casa, perquè alguns tornaven per mm-hmm. Nadal, sobretot, i també té altres significats com la seguretat doncs, del port, l'esperança de nous viatges, etc. I... A utilitzar aquests vaixells, doncs, recorda que Grècia és, com hem dit, terra de navegants i que el Nadal sempre ha representat un moment de retrobaments i d'unió familiar. Llavors, a mi això és el que m'ha semblat més curiós i interessant, perquè, clar, estem acostumats a que a tot arreu el Nadal es representa amb un arbre de Nadal.
Sí, sí.
Vull dir, ara no vas enlloc on estiguis arbre de Nadal i et trobis un arbre.
És que a totes les ciutats trobes, no?, l'arbre de Nadal al lloc més important. I el pessebre?
El pessebre... No és una figura tan comuna. Sí que hi ha gent que el fa, també és com aquí, que alguna gent
el fa més... Sí, el fa, tu fas, el pessebre?
algun any l'he fet, però no és una pràctica que tingui...
És que fa una mica de mandra, no?
Sí, fa molta mandra, haver de posar la, la, tot el material per fer-ho realista, el terra...
No sé, és que, és que a mi cada vegada em fa més mandra posar el pessebre, també perquè com que no tinc un lloc concret de, de la casa on poder-lo posar, al final posàvem com una taula i quan passava l'aspiradora o el gos passava, volava, és que caien totes les figures. Si cada dia havies d'estar muntant el pessebre, feia una mica de mandra.
A mi em passa que teníem un pessebre, però era així com molt minimalista, eren quatre figuretes dels Reis Mags.
Sí. Mira, això sí que ho tinc, això sí,
sí que ho tinc. Allà posàvem a sobre un moble, perquè a més és això, tampoc hi havia gaire espai, sí, posàvem a sobre un moble i amb allò tiràvem que no t'has de posar a posar
sí,
la...
Fa molsa, no? Sí, perquè és il·legal. Atenció,
ah,
Sí, sí, no, pots, no es pot agafar la molsa. No es pot agafar la molsa.
Jo no ho sabia, això.
Sí, sí. I després també, bueno, no, és que clar, aquí ja potser tornem amb les supersticions i les tradicions, però del dia 25 al dia 5, cada dia havies de donar com un passet amb els Reis, et sembla, aquesta tradició de...
Amb el pessebre, sí, jo no ho he fet mai.
Sí, sí. Llavors cada vegada s'anaven apropant més al Nen Jesús.
Jo no ho he fet mai, això, però està bé, és interessant. Sí, sí. A casa, ja et dic, a casa del meu pare sí que fèiem un pessebre mentre ens deixem la molsa, tal. Ara que és il·legal, els avisaré que no... Que no.
A veure, clar, o sigui, n'hi ha que es ven, no, als supermercats, sí, i entenc que aquesta potser ve d'altres països, és diferent, no? I no, en aquest cas no és legal, en tot cas la il·legalitat, tu que potser en saps més d'això, la comesa, l'establiment.
Bueno, sí, suposo que sí.
I que en sap més d'això no perquè ella robi molses, sinó perquè estudia dret.
Sí, la veritat és que no em dedico a robar molses, però...
Molt bé.
Doncs sí, sí.
Doncs això, no tenen aquesta tradició de l'arbre de Nadal, potser aquest gran pessebre tampoc, però decoren, no?, aquests
amb vaixells. Sí. Després passem al 24 de desembre, que una de les tradicions més velles i més comunes, tot i que no només es fa el 24, però potser és el dia més important, és el que ells anomenen calanda, que és, com feien una mica a Alemanya, que hem dit la nit de Reis que sortien els nens arreu...
Disfressats, no?
Però aquí no surten disfressats, però sí que surten els nens, doncs, arreu, van tocant les cases a cantar nadales. Ah. Calanda significa això, les nadales, el que coneixem com a cançons de Nadal.
I entenc que la gent els hi dona diners.
Exacte, els hi dona llaminadures, diners, alguns dolços, algunes cosetes petites. Però sí, sí, van tocant les portes i es posen a cantar.
I el sopar el tenen?
El sopar sí que el tenen.
Però no és tan important com el nostre.
Bueno,
o sí.
Bastant important, però sobretot li donen també la importància a la missa del gall. És a dir, per ells el 24, és això, com hem dit abans, són molt cristians, són molt practicants, i ells veuen el 24 com missa del gall, és el més important. Però igualment sí que es reuneixen per sopar i celebrar el començament
del Nadal.
Del Nadal, sí, en família. I llavors, sobretot, és molt comú que es cuina un...
Plats mariners, no? Marisc?
Algunes que sí, però també es menja molt xai o porc rostit. Ah. Sí que hi ha algunes cases que mengen també més peix, doncs per això, pels antecedents mariners, però en general el plat més comú és xai o porc rostit. I això, el dia 24 de la nit tenen la tradició de cuinar una cosa que es diu cristopsomo, perdó un altre cop per la pronunciació, que la traducció literalment és el pa de Crist, com seria el...
L'hòstia.
Exacte, però aquí no és com això, sinó que és com una massa, així també que a vegades a la farceixena hi té un regust de taronja o alguna cosa com li vulguin posar. Llavors, aquí em va fer bastanta gràcia perquè s'assembla bastant al tortell de Reis. Perquè li posen una...
Com dues figures o alguna cosa?
No és com una figura, és com un petit diamantet, però no és un diamant, sinó com un brillantet.
Bueno, aquí també estem acostumats a posar...
Bueno, sí, a Vilafranca ara s'ha popularitzat. I això, llavors, hi ha la tradició de que la dona de la casa, és a dir, com abans era el patriarca, aquí és la matriarca de la casa, el talla, el reparteix, i a qui li toca el... Exacte, representa, doncs, bueno, que tindrà més sort.
Tindrà
sí, més sort. No sé si li fan pagar també el pa aquest.
Bueno, clar, aquí el tortell el comprem, no? Bueno, sí que hi ha gent que el fa a casa, però entenc que aquests plats els fan ells, no? I que els compren ja com fets. Suposo que això és en funció de la tradició de cadascú.
Llavors, després també tenen, doncs, diferents dolços, com el que s'anomena Melo Macarono, uh-huh, o Curapiedes, que són... Bueno, una és feta amb farina, oliva i mel, i les altres són amb base de mantega i ametlles, cobertes de sucre. Uh-huh. I res. I això són els dos principals dolços. Llavors, passem al 25, un altre cop tornem a anar a missa.
Ara a missa, missa i sí, missa, eh?
A missa, és que gairebé cada dia assisteixen a una cerimònia religiosa i sí que fan el dinar familiar, que és també on s'ajunten doncs, tots els familiars, i sobretot mengen gall dindi farcit o, com abans, alguns mengen peix, però en general està bastant popularitzat menjar gall dindi farcit. I el 25, a diferència d'altres països, tradicionalment no es fan regals. Sí que és veritat que, com he dit amb l'arbre de Nadal, amb la influència del Pare Noel, sí que ara es comencen potser a regalar més coses als nens petits el dia 25, però tradicionalment no és el dia on s'entreguen els regals als nens. Uh-huh. I això seria tot. El 26 no el celebren, perquè només el celebrem aquí a Alemanya, sí, sí, com vam veure, però el 25 tornaria a ser el dia més important.
Molt bé. Llavors ja saltem, no, cap a...
Al Cap d'Any.
Cap d'Any?
Sí. Que tornem a veure allò de la calanda. Que els nens...
Ho tornen a fer, eh?
Sí.
Canten i canten,
sí,
allà, eh? Molt bé.
Els nens tornen a sortir. Clar, no sé fins a quin punt les cases els hi van donant caramels cada dia, però...
Si comencen a picar... Clar. I puc entendre... Bueno, però clar, són tradicions. No sí, jutjarem.
Però això, tornen a sortir i a cantar Nadales. També les Nadales canvien molt, depèn del dia, depenent de què se celebri. Per exemple... A Nadal representa més el naixement de Déu i del dia de Cap d'Any representa més el baptisme, no és? O és el 6 de gener?
Sí, sí, segurament sí. Bueno, suposo que per Cap d'Any cantaran coses relacionades amb l'any nou,
sí,
no?
Sí, exacte. Molt. Van variant depenent del que representi cristianament cada celebració. I doncs el mateix com està generalitzat, es reuneixen amb els familiars o amb els amics, focs artificials per l'entrada de l'any nou. I sí que és veritat que depenent de la regió potser trobem alguns rituals o altres, com llançar alguns fruits que representen doncs, símbol de que si llences nova tindràs bona sort, etc. Però bueno, això sí que no hi ha cap pràctica com generalitzada arreu del país que sigui molt popular.
La fan un compte enrere, també. No?
I després passem a l'1 de gener, que li donen bastanta importància perquè celebren el Sant Basili.
Sant Basili.
Sant Basili, que va ser un bisbe de Cesària i un dels pares de l'Església Ortodoxa Grega. I hi ha el mite de que Basili era un home molt generós que repartia la seva riquesa entre els pobres i solia fer, o sigui, acostumava a fer molts regals. Llavors, és el dia 1 de gener quan es reparteixen principalment els regals als nens, perquè simbolitza doncs, aquesta generositat del sant. I tornant a menjar un pastís típic, que es diu la basilpoita, i això seria principalment l'1 de gener.
I ho fan amb la família, també.
Exacte, sí, amb la família, perquè seria com el seu també dinar gran, o sigui, l'1 de gener és un dinar bastant important allà.
Sí, es pot equiparar al de Nadal, eh?
Sí.
El ritual es repeteix, també, no?
Sí.
El dia 24 i el dia 30 ho canten, fan
exacte,
aquest sopar, no?
Exacte.
I l'endemà, en els dos casos, fan
els
com...
dinars importants,
els dinars,
sí,
amb aquests dolços, no?
I els menjars típics, sí.
Els menjars tradicionals, fantàstic.
Exacte. I, per últim, passem al 6 de gener, que tenen una pràctica que també em sembla bastant curiosa, que, bueno, celebren el baptisme de Jesús al riu Jordà, em sembla que es diu, a mans de Joan el Baptista, i, bueno, aquest dia és conegut com a Epifania, però això em sembla que és a diferents països.
Bueno, no, aquí també, el dia 6 de gener es diu l'Epifania, el dia de l'Epifania.
O Festa de les Llums, també li diuen. I el dia d'abans, tornem-hi, el 5 de gener, els nens canten calanda.
Una altra vegada,
tot i ara si això, parlen sobre el baptisme de Jesús.
Vale.
El dia 6 tornem a celebrar una missa especial i la benedicció de les aigües, que les beneix un mossèn ortodox. I en aquesta cerimònia el mossèn llença una creu al mar i diferents nedadors es llencen a l'aigua per recuperar-la. Llavors se suposa que qui la troba, qui la recupera i surt amb la creu, doncs serà beneït amb bona sort per l'any següent.
Tu ho faries, això?
No. Tot i que a Grècia no fa aquell fred d'hivern, hivern, però jo no ho faria. La veritat, no em compensa.
Tots en busca de la creu.
La creu, clar, a un riu.
Molt bé.
Però bueno, i això seria...
Els reis no els tenen, els reis no els tenen.
No, no els celebren.
I el Pare Noel?
El Pare Noel és el que hem dit, no... tradicionalment no, però és veritat que això amb la influència, ara aquests últims anys han començat els nens també a rebre regals amb aquesta figura del Pare Noel, però ells tradicionalment no l'han tingut mai, sinó que sobretot és Sant Basili l'1 de gener qui porta els regals.
Molt bé. Ara que ja ha passat el dia de cagar el tió, què t'ha portat? Bueno, què t'ha cagat el tió?
Tió, algun pijama, alguna colònia...
No, s'ha sí, portat bé el tió, eh?
Sí, el tió surt... Crec que m'he portat millor jo, eh, bro?
Ah, mira, molt bé, molt bé.
I res, alguna llaminadura i cosetes així.
Molt bé.
Què t'han portat a tu? T'ha cagat?
Doncs mira, m'han cagat unes sabatilles, què més? Una colònia, també... Un pijama nou, me'l va cagar l'any passat.
A mi cada any em cau un tio, em cau un pijama al tio.
Una funda pel mòbil, també.
Ah, està bé, això. Tampoc s'ha portat malament el teu tio.
No, és que li he donat a menjar.
Sí.
Bé tipat. Molt bé, Anna, moltes gràcies un dia més. Avui hem viatjat cap a Grècia. Hi has estat?
No, és el meu pròxim. O sigui, no el tinc agafat, però és el meu objectiu d'aquest estiu, anar a Grècia.
Sí, anar a Grècia.
A les illes gregues.
Ah,
sí.
Molt
mític, molt però mític. Ha de ser molt maco.
I la pel·lícula, també.
Sí.
Molt bé, doncs, mira, a veure si els reis et porten uns viatges, no? Uns viatges per anar cap a Grècia.
Endavant.
Molt bé, Anna, moltes gràcies i ens escoltem demà.
Igualment.
Vinga, que vagi bé.
Que vagi bé.
Festival Solidari Músic Veu presenta el dia 2 de gener de 2026 el concert de valsos i danses amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat a les 8 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Venda d'entrades a musicveu.cat. Els beneficis del Festival Músic Veu aniran destinats a l'entitat Autisme en Futur, un espai que esdevé esperança, suport i defensa dels drets de les persones amb autisme i les seves famílies. Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Avui no neva, però ho ha fet i força aquests últims dies. Per tant, el que escoltem ara és Neva Prou, un tema de la Bet, dedicat a Nadal. I aquí, doncs amb això, arribarem al punt de 10:45 d'aquest matí, d'aquest dilluns 29 de desembre.
La sorpresa ve quan un se n'adona que no té raó. Els Reis Mags d'Orient entren per la porta i no pel balcó. El pitjor de tot no són les feixugues mig de tradició. Si després de tot no és tan horrorós que el carbó sigui dolç. Un es conforma amb el que té i un es conforma amb veure els nens conduçant, no porten bufanda, tossant quan arriba el fred, tossant, no porten bufanda tan barret.
Un
skate,
un
llancet, un...
Ara
vull comprar un mòbil i una bicicleta,
una punyeta,
xutxes,
unes baixetes, un patinet, una cistella i una disfressa de bruixa.
sorpresa ve quan un se n'adona que passen els anys. Els nens van creixent i hi ha certes coses que no canviaran. Una llar de foc, neules i converses, a fora nevant. Tenir-te al costat, robar-te un somriure amb el meu regal. I un es conforma amb una més. Un es conforma amb veure els vells. Tossant, no porta amb bufanda. Tossant, quan arriba el fred. Tossant, no porta amb bufanda.
Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alzina.
Els dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca, Penedès cap de setmana.
Un magazín produït i presentat per la Judit Jansà i l'Aina Soler, a partir de 8:45 del matí.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Llarg alerta de preus del raïm per sota dels costos i exigeix mesures urgents per protegir el sector. Joves agricultors i ramaders de Catalunya, més un comunicat en el qual denuncia que durant l'última barema diverses empreses compradores de raïm han ofert preus clarament per sota dels costos de producció, posant en risc la viabilitat de moltes explotacions vitivinícoles. Segons l'organització, el preu mínim per garantir la continuïtat del sector no hauria de baixar dels 65 cèntims per quilo, però s'han detectat ofertes al voltant del mig euro per quilo, una situació que es repeteix any rere any i que vulnera la llei de la cadena alimentària. Davant d'aquesta problemàtica, JARC ha traslladat la denúncia a la Unitat de la Cadena Alimentària de Catalunya i a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris amb l'objectiu que s'activin inspeccions d'ofici, s'imposin sancions exemplars i es garanteixi un control real i efectiu de tota la cadena alimentària, tant en l'àmbit català com estatal, afirmant en aquest comunicat. JARC insisteix que cal passar de la denúncia a l'acció per posar fi a unes condicions abusives que fa dècades amenacen el futur del sector. Sant Sadurní d'Anoia estrena el seu mapa de patrimoni cultural. La Diputació de Barcelona, a través de la seva oficina de patrimoni cultural, ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Sadurní el mapa de patrimoni cultural, una eina per identificar, descriure i valorar la riquesa cultural i natural del municipi. L'objectiu d'aquesta identificació i valoració és facilitar l'establiment de mesures de protecció, conservació i recerca i permetre al consistori planificar la difusió social del patrimoni. El nou mapa recull 267 fitxes agrupades en 5 grans àmbits amb un clar predomini del patrimoni immoble que concentra el 68% dels elements inventariats, un total de 181. Els segueixen el patrimoni immoble, el patrimoni immaterial, el patrimoni natural i el patrimoni documental. El pessebre vivent parlat de les Gunyoles afegeix una nova data aquest dissabte després d'haver de cancel·lar sessions per la pluja. La pluja que va caure per Nadal i Sant Esteve va obligar a cancel·lar les sessions previstes del pessebre vivent parlat de les Gunyoles per aquells dies. Des de l'organització han apostat per afegir una nova data amb la voluntat de donar cabuda a més visitants. A banda de les ja previstes el dijous 1 i el diumenge 4, també hi haurà sessions aquest dissabte 3 de gener. Els horaris dels 3 dies són a les 6 de la tarda, a 6:45 i a 7:45 del vespre. Les entrades es poden comprar per avançar al web entrades.pessebresvivents.cat. I la Camarata Penedès tanca el 2025 amb un gran concert nadalenc amb el violinista Ignacio Ramal. L'Auditori Maria Rosa Juncosa va acollir el darrer concert d'aquest any de la Camarata Penedès, que durant aquest 2025 ha ofert més de 10 recitals arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, l'orquestra interpretava peces d'Antonio Vivaldi i Jean-Philippe Rameau, dos artistes reconeguts del barroc. Tot plegat amb l'acompanyament del reconegut violinista Ignacio Ramal, un dels protagonistes del panorama de la interpretació amb criteris històrics a Europa. Com a tret diferencial, es van fer servir alguns instruments històrics de l'època barroca per apropar-se al màxim a la sonoritat del moviment.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 3866 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Passen 6 minuts de 11:15. Passen una mica més de 6 minuts de 11:15 i, com sempre a aquesta hora, és el moment de saludar el nostre company, el Ferran Segura. Què tal, Ferran?
Molt bé, Marc. I tu, com estàs?
Molt bé, ha passat ja Nadal, Sant Esteve, també la nit de Nadal. Espero que hagi anat tot molt bé.
Sí, ha anat molt bé.
Però tornem, no?, amb més secció de la butaca de Nadal, una secció, com ja sabeu, cinematogràfica, on el Ferran ens porta les darreres estrenes, no?, en aquest àmbit, i també, doncs, ens fa una mica, ens comenta cada dia una pel·lícula i ens comenta a veure, doncs, de què va i amb un punt crític, que sempre està molt bé. Escolta, Ferran, avui de què parlarem?
Avui parlarem d'una cosa molt diferent, eh? Fa uns dies, l'última secció que vam fer, parlàvem de Wicked. I això no és un musical, lo d'avui. Avui és una pel·lícula documental, que direm. Ostres, documental? Això és
avorrit.
Sembla
una mica avorrit, no?
No ho és. Jo crec que si el documental té un bon tema i un tema interessant, com és el cas del que comentarem avui, pot ser una pel·lícula d'allò més... Que es pot gaudir, no? Que podem disfrutar mirant-la. Uh-huh. Avui comentem un film sobre un cantant que va morir fa 30 anys, el 30 de maig del 95, d'una família molt coneguda. Potser amb el que estic dient ja vas pillar una mica per on anem. Parlarem d'Antonio Flores.
Vale.
I, per tant, parlarem del documental Flores para Antonio. Un documental on hi apareixen Alba Flores, Elena Furiase, Lolita, Rosario, tota la família dels Flores, no? I també artistes coneguts que són amics de la família, com ara Sílvia Pérez Cruz i Joaquín Sabina.
Molt bé, doncs ara que estem situats, endavant amb el tràiler, l'escoltem.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir. Y su manera de morir.
Si pudiera olvidar.
Ha nacido el Lolillo.
Recuerdo una infancia muy feliz.
Él cantaba más con Rosario, porque Rosario era su colega.
Éramos dos en uno.
Volver a reír.
Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no?
Te hablaba de blues, de Jimi Hendrix.
El disco de Gambia lo empezó a hacer cuando me conoció a mí. Estaba muy bien, estaba muy centrado.
Alma María.
Que te llamo tu abuela.
Podría volver a reír.
A ver, pues...
Pregunta.
A ver, pues...
Pregunta lo que no has preguntado.
Pues...
Prometo ver la alegría.
Quise saber lo malo. Noble, bueno, porque casi siempre los buenos son los que quieren intentar otras cosas en la vida.
Eso ya se terminó.
Ya se terminó.
Vamos a tocar madera.
Lo que pasa es que nadie me cree.
Puede ser por la búsqueda de ese vacío que te falta.
Vete.
Para él era la vida era un juego.
Por favor, dame calor.
Ay, por favor, dame calor.
Yo creo que fue el primer día que yo canté mi vida, vaya.
Mi vida, tú cántame. Llévatelo a donde más cómoda estés de voz, ¿vale?
¿Qué te sembla, Marc?
Home, és un documental, no?, pel que puc escoltar en el tràiler, bastant personal, no? Se centra en aquesta figura i, per tant, bueno, té sentit que els protagonistes siguin també els familiars del personatge. No sé, a tu què t'ha semblat?
Bueno, m'ha semblat una manera molt, molt orgànica i molt, molt natural de conèixer més d'un personatge que potser hem sentit a parlar, sobretot els més joves,
sí,
que no l'hem viscut perquè va morir fa 30 anys, però que és una manera curiosa de poder saber més d'aquesta persona, doncs amb tantes facetes, no? Que va ser actor, que va ser cantant, que va compondre cançons per a la seva família i per a altres cantants molt coneguts. I bé, el documental, la filla de l'Antonio, l'Alba Flores, fa un viatge personal per recordar el seu pare i intentar curar la ferida de la seva mort. El que va passar és que l'àvia de l'Alba, la Lola Flores, la coneguda com la Faraona, uh-huh, va morir de càncer a l'any 95 i poc després, com dèiem, també va morir l'Antonio, que feia anys que arrossegava problemes d'addicció a les drogues. Això, com és lògic, va causar una ferida profunda en tota la família i especialment en l'Alba, que només era una nena quan el seu pare va morir. El que s'explica al film és un tema que s'havia convertit en una mena de tabú a la família Flores. L'Alba no en parlava per por de fer mal a les seves tietes o a la seva mare, i la seva família tampoc li treia el tema per por avivar aquest trauma infantil de la pobra Alba, que al final va perdre el seu pare molt, molt joveneta. Però amb aquesta pel·lícula, l'Alba decideix trencar per complet aquest silenci i començar a fer preguntes i a recordar conjuntament amb la seva família qui era i com era el seu pare, per a poc anar tancant la ferida davant de la càmera. Vull deixar clar que encara que pugui sonar una mica Sálvame, això, premsa rosa, no? Cerrar la herida, tot això, no. És una pel·lícula molt elegant que tracta temes com es podria tractar de personatges. És que al final són personatges, són persones reals, però que una pel·lícula també funcionarien per parlar de temes com el trauma o com el dol, no? I a més, l'Alba ho ha dit en altres entrevistes, per ella l'art és una manera més de teràpia i crec que en aquest sentit funciona molt bé la pel·lícula.
Clar, però a veure, en què consisteix aquest viatge terapèutic, no, de la pel·lícula?
Hi ha moltes vessants. Per una banda, hi ha converses de l'Alba amb la seva família, sobretot amb les seves tietes, les germanes de l'Antonio. Per exemple, amb la Lolita, recorden una conversa que va tenir ella amb l'Antonio a un programa de televisió on parlaven del futur artístic de l'Alba, que la podem escoltar, si et sembla.
Som-hi.
¿Qué te gustaría que fuera Alba? ¿Que fuese como tú, así cantante o...?
Hombre, me gustaría que... Por deseo, me gustaría que se dedicara a algo de arte. No la veo de profesora de matemáticas.
¿No la ves de profesora?
Me gustaría que se dedicaran... Hola. Me gustaría que se dedicaran al arte, pero... También espero que ella elija un camino... Y la veo que va a elegir el camino del arte, porque no la... tampoco ya la veo ahora de pequeña queriendo hacer otra cosa, que no sé eso.
També hi ha converses amb amics del pare, on l'Alba descobreix més sobre les seves cançons, les seves pel·lícules i els seus àlbums, i també coneix com aquesta banda més oberta i de l'Antonio Flores, i també se n'adona de com de transgressor i com de hippie rockero, no? Era el seu pare en realitat, que potser no és la imatge que en tenim tots. També hi ha converses amb les seves amigues, i hi ha un moment molt, molt important, que és quan parla amb la seva amiga Silvia Pérez Cruz, perquè ella és cantant, com ja sabem, i l'Alba té una mena de trauma amb el cantar, perquè li recorda el seu pare i per ella és una cosa com trista, explica la pel·lícula. I la Silvia Pérez Cruz el que fa és com canviar-li aquesta perspectiva i es veu en pantalla com li va ensenyant a cantar i al final tot això culmina amb un concert homenatge que va tenir lloc de veritat en què l'Alba surt a cantar amb la seva família.
Realment es veu un documental molt complet, no?, des de diferents perspectives, però pel que fa a la banda més tècnica, clar, aquí el seu documental potser és bastant clàssic el format, no? O no?
Clàssic i no. Perquè també incorpora, ara en parlarem, incorpora coses bastant trencadores i a nivell artístic crec que destaca molt. Per començar, ja partint una miqueta de noms, l'Alba Flores és la productora creativa de la pel·lícula, que ha estat quasi 12 anys i mig fent-la, per tant, una producció una mica... Mm-hmm. Bueno, llarga, bueno, una producció estàndard, però llargueta. I l'Elena Molina i l'Isaac i la Cuesta són els directors i guionistes del film. A tots tres només hi puc dir coses bones. Per una banda, pel que dèiem de l'apartat artístic, no? S'aprofita molt dels vídeos casolans, dels videoclips, de les actuacions antigues i entrevistes antigues de l'Antonio Flores per crear una estètica conjunta que desperta com nostàlgia d'aquells anys. També destaca molt l'ús que es fa dels dibuixos, que és el que dèiem, no? Aquesta part més sorprenent, perquè es veu que l'Antonio també dibuixava. No era la seva principal vessant artística, però també dibuixava. I aquí s'agafen aquests esborranys, aquests sketches del mateix Antonio Flores per fer animacions, que es veuen en pantalla en molts moments de la pel·lícula, per representar els moments de, per exemple, de l'enamorament amb la mare de l'Alba Flores, la Navilla, o també de l'addicció. I crec que amb això temes més borbosos passen a ser tractats de manera més artística i més elegant. La fotografia funciona molt bé també. I també m'agrada molt el que són les entrevistes purament, no? Perquè no són entrevistes com a tal, d'un informatiu, sinó que es treballa molt bé el fet que les entrevistes siguin converses de veritat de la família, converses que tenien pendents l'Alba i les seves tietes o la seva mare.
I entenc que les entrevistes estan fetes en llocs personals, no?
Sí, de fet, el director Isaac i la Cuesta va dir que se'n van anar a les vacances de la família a gravar com parlaven entre elles. De fet, podem escoltar un fragment d'una entrevista que va donar a Movies l'Isaac i la Cuesta sobre això mateix.
Doncs escoltem-la.
Era muy clave que no fueran momentos recreados en un plató ni entrevistas de bustos parlantes, sino que fueran conversaciones vivas, En esto Alba insistió desde el principio en que quería que estuviéramos como las vacaciones en las que la familia se juntaba desde los años 80 y 90 y Antonio estaba grabando todo el rato lo que ocurría y cómo estaban jugando y cómo estaban celebrando y cómo estaban viviendo. Entonces pues fue plantarnos en las vacaciones de la familia e incorporarnos a ellas y que tuvieran conversaciones reales que estaban pendientes.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría.
Entenc, Ferran, doncs, que la pel·lícula, o en aquest cas el documental, t'ha agradat.
Sí, m'ha agradat molt, la veritat. Perquè es coneix, és el que dèiem, coneixes molt millor un personatge que està a l'imaginari col·lectiu però del que no saps gairebé res i a més ho descobreixes des de la seva filla, no? Que també, pobra, també s'ha perdut molt, no? I també ha oblidat molt perquè va morir quan ella era molt petita. També m'agrada molt perquè té un caràcter molt humà, tracta temes sensibles, com dèiem, amb molta elegància i sense caure en la morbositat, ni tampoc en fer-ho massa fred ni massa de documental, no? I també perquè al final aquests temes que són complicats, no, com el dol, aquests traumes infantils, crec que fer-ho, tractar-ho en documentals així propers pot ajudar molta gent i per això crec que té molt de valor aquesta pel·lícula, la veritat.
I on la vas veure?
La vaig veure aquí a Vilafranca, a la Cluenda del Festival Most.
És veritat, correcte.
Que la van fer després de l'entrega de premis, van projectar aquesta pel·lícula i la gent va sortir força commoguda, la veritat. I també s'ha pogut veure el Kubrick, tot i que ara ja no s'està projectant el Kubrick.
I tema premis, apunta maneres, o com ho veus?
Jo crec que sí, perquè ara fa un parell de setmanes va guanyar el Premi Forqué a millor pel·lícula documental. De fet, l'Alba Flores va pujar a recollir el premi molt emocionada.
L'escoltem, que em sembla que tenim un tall.
Esta vez me gustaría hacer una mención especial porque este es un premio que dan los productores a mis compañeros productores porque... Hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es un proyecto familiar que se acaba convirtiendo en una catarsis de una familia y de mí misma. Y han tenido un respeto por los procesos naturales y por los procesos personales que es una pasada.
És Alba Flores en l'entrega de Premis Forqué, el qual doncs va ser guardonada per aquest documental. I ara caldrà estar alerta també, Ferran, de les nominacions per als Goya, que solen ser principis d'any, no?
D'aquí res, ja surten les nominacions als Goya i molta gent diu que els Forqué són el termòmetre pels Goya. O sigui, que si ha guanyat la millor pel·lícula documental al Forqué, jo no m'esperaria menys dels Goya. Té números.
D'acord, doncs ara que hem comentat aquest documental que realment ens has posat el caramel a la boca, per si no l'hem vist, una bona excusa per aquest Nadal, doncs repassem, com sempre, la cartellera del cinema, que podrem trobar a les sales tant al Kubrick com al Sasi.
Doncs al Kubrick, l'1 de gener, es projectarà Avatar, Fuego y Ceniza.
La primera pel·lícula de l'any, eh?
Exacte, sí, ja porta un parell de setmanes projectant-se, que és la tercera part d'aquesta pel·lícula tan destacada a nivell tècnic. Després també podrem veure l'1 de gener també Valor Sentimental, que és la pel·lícula europea per antonomàcia d'aquest any, que ha guanyat també el gran premi del jurat al Festival de Cannes i res, que té estrelles com Estrella Skarsgård.
Uh-huh. I pel que fa a la sala Sasi?
A la Sasi s'hi podrà veure Vida Privada, la nova tragicomèdia de suspens protagonitzada per la gran Jodie Foster. A Vida Privada, una psiquiatra es posa a investigar la mort d'una de les seves pacients i no pensa parar fins a demostrar que ha estat assassinada.
Molt bé, crec que això ja és tot. Estem amb la secció, no?
No del tot, Marc.
A veure.
Avui acabarem diferent. Dèiem que l'Alba Flores tenia una mena de trauma per cantar i que acaba superant-ho. Doncs la prova és la cançó que escoltarem ara, que opta al Goya a millor cançó original.
Doncs vinga, amb això acabem avui. Moltes gràcies, Ferran, i escoltem aquesta cançó.
Una flor sempre és bonita. Puede ser un gran jardí lleno de flores que crecen solo para ti. Ahora calla y se marchita, desde que no estás aquí, pena y escarcha, nos dejaron sin abrigo. De una flor nace la otra, no se muere, sigue ahí, pasa el tiempo y luego brota.
que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no. Pero yo le digo que no, 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 no. Que no le haga eso. Yo le digo que no, no, no.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Fins que arribin els Reis, els matins a Ràdio Vilafranca.
Va, que encarem ja la recta final del programa d'aquí ben poca estona. Quan siguin les 11 o passin uns minuts de les 11 del matí, serà el moment d'obrir les línies telefòniques perquè ens truqueu cada dia aquí al telèfon de Ràdio Vilafranca i pugueu participar al concurs del programa de Nadal, del magazín de Nadal Fins que arribin els Reis, on en aquest any, en aquesta edició, sortegem una ampolla de cava a gentilesa de Cellers Maset, concretament el cava 1917, guardonat en dues ocasions aquest any i l'any passat com a millor cava del món. Per tant, un reconeixement internacional de l'empresa de Cellers Maset, que també tenen seu aquí al Penedès, concretament a la Granada. I com cada dia, a aquesta hora, és el moment de saludar la Sandra Castaño, que és la responsable de vendes de la delegació de l'equip de Maset a la Granada. Bon dia, Sandra, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Com ha anat el Nadal, Sant
Esteve?
Bueno,
bé, bé, bé. Dies d'ajuntar-se molt amb la família, amb els amics i també aprofitar per descansar una mica.
I també per veure vi cava de, Hombre,
per
del suposat, Maset, eh?
Per suposat.
Molt bé, escolta, Sandra, ara que ja han passat, podríem dir, els dies més importants de Nadal, encara queden alguns quants àpats, sobretot pel que fa doncs, el dia 31, la nit de Cap d'Any, o també doncs, ja encara per el dia de Reis. Per tant, aquests dies encara comentarem més plats tradicionals de les festes de Nadal, aquí a casa nostra, al Penedès i a Catalunya. I avui, quin plat ens portes?
Avui us porto pues, la típica escudella i carn d'olla.
Això
no pot faltar a les taules per Nadal.
Segur que no. A veure, és un plat curiós, però sobretot curiós per veure com el podem combinar amb algun vi o cava. En aquest cas, què ens recomanes?
Jo, en aquest cas, us recomanaria la Sínia, que és un vi, és un xarel·lo, també d'aquí del Penedès. És un vi amb criança, és una criança lleugera.
Uh-huh. Vi blanc?
Vi blanc, sí. Xarel·lo del 2026. Té 6 mesos de criança en bota en roure francès i acàcia. Val. Vull dir, per què funciona aquest vi amb l'escudella?
Clar, és que, a veure, tenint en compte que l'escudella ja és un plat que porta caldo, no? Per tant, no pot semblar que no convida, no?, beure aigua o vi.
Funciona molt bé perquè al portar la criança aporta volum i complexitat per aguantar el brou, mentre que l'acidesa neteja el greix i refresca tot el conjunt en si. Vull dir, és un blanc més lleuger, el plat quedaria molt apagat.
Sí? Per tant, de gust, de sabor, quin sabor et dona a la boca? Més suau o més...?
Bueno, et dona així l'acidesa, és el que dèiem, et fa netejar el greix de l'escudella. Vale? I el conjunt de tot pues, et refresca.
Per tant, entenc que és un vi molt específic, potser per uns gustos molt, molt concrets o per uns plats molt determinats, com és el cas
de l'escudella. Bueno, és per acompanyar pues, plats així que tampoc no són... Pues, com els gais o que són plats més contundents, sí. Però sí que són plats en consistència i només per fer una copa de vi sense acompanyar amb res, perquè al tenir la criança són vins potents, vull dir, però normalment els vins blancs la majoria solen ser més de vins joves de collita, i aquest pues, al tenir la criança d'aquests 6 mesos
any,
en bota, pues, fa que el vi sigui més fort i no és un vi recomanable. A veure, com tot, que cadascú pot prendre com vulgui, però no és un vi recomanable per prendre-se a copes, perquè potser la consistència que té pues, acompanya més un plat típic com l'escudella.
Clar, l'escudella que també serveix per obrir els àpats de Nadal com a primer plat, també serveix com a vi per obrir no, una mica la resta dels àpats, un segon plat o, no, o les postres.
Sí, perfectament. També, aquest vi també podria acompanyar pues, un... Pues a la gent que no els agradés els negres, pues un plat també més de carn, que sempre tirem pues, amb els vins blancs més pel peix i els vins negres més per la carn. tampoc no té per què ser així, també un vi, uh-huh. un vi blanc així amb criança també podria acompanyar pues, un plat que tampoc no fos molt contundent, molt, molt copiós.
Aquest per quin preu el podríem trobar?
Aquest al voltant dels 13 euros.
Clar, entenc que al ser d'una criança molt menor, no? El preu també és més, clar, més
és
econòmic.
És diferent. Uh-huh. Per exemple, un xarel·lo collita, pues, per exemple, tenim el blanc de blancs, que és un, també un xarel·lo d'aquí del Penedès, i aquest està al voltant, no arriba als 9 euros. Vull dir, clar, però és un vi collit, aquest és un uh-huh. criança.
I per aperitius també serviria aquest vi?
Jo per aperitius tiraria més per un cava rosadet.
Uh-huh. Això també és interessant, eh? Perquè, de fet, fa uns dies vas comentar un cava, de fet, el cava 1917, que és el que sortegem, per acompanyar doncs, un carpaccio d'escamarlans, no? Uh-huh. que això també està bé, és a dir, el cava com acompanyament. Aquí trenquem mites, eh? Com
sí,
acompanyament
sí, sí.
De...
Aquí, evidentment, que s'ha de trencar tots els mites i tu has d'acompanyar-ho amb el que més t'agradi, perquè, evident, tots els vins i tots els caves, tenim sort que aquí al Penedès tenim grans vins, grans caves, molts cellers i tots fan espectaculars uh-huh. productes i a partir d'aquí jo mai dic que no hi ha res, tot és bo,
sí, sí.
El que manes el teu paladar. Vull dir, jo potser puc trobar un vi o que a mi m'agrada molt i tu diràs, ostres, Sandra, doncs a mi aquest vi no m'acaba d'agradar, però no perquè sigui més bo o més dolent, simplement perquè el teu paladar no l'acompanya. I també és curiós que hi ha gent que diu, va, això no, però sí, depèn en què acompanyis el vi o el cava té un sabor o en té un altre.
Mm-hmm. Quan la gent va al celler, ja té, majoritàriament, la gent ja sap el que vol demanar o també es deixa endur per les recomanacions, perquè, clar, és que és això, vull dir, un cava es pot acompanyar amb un primer plat o un aperitiu.
Bueno, pues, hi ha de tot. Vull dir, hi ha gent que ve i tenen molt clar, venen molt directes i saben el que volen, i hi ha gent que es deixen recomanar per totes les assessores que tenim allà, que, evidentment, pues, gràcies també als nostres formadors, pues, ens fan formacions contínues i per poder pues, explicar millor els vins i poder recomanar amb les seves necessitats el que volen.
Recorda'ns el nom del vi que avui ens recomanes?
La Sínia,
eh? Amb un preu bastant assequible de 13 euros i és un també dels més sol·licitats aquestes festes?
Sí, és un vi que es ven molt bé.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, un vi més de la llista per als vostres plats de Nadal. I també gràcies, Sandra, un dia més per acompanyar-nos. Ens escoltem demà amb més propostes relacionades amb el món del vi i el cava. Que vagi bé.
Fins demà. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they're making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Love that vibration, syncopation of a one-horse open sleigh.
Jing-ting-a-ling-a-ling, jing-a-ling, jingle all the way.
Jingle all the way,
oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Jingle all the way, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Are you ready?
I amb Jingle Bells de Natalie Grant arribem al punt de les 11 del matí d'aquest dilluns 29 de desembre i tot seguit arribarà una de les parts doncs, més interessants on obrirem les línies telefòniques i podreu guanyar aquesta ampolla de cava de Cellers Maset.
Oh, what fun it is to ride.